Vaig a buscar la meva nota de Foc a Terra a veure de què parlem avui. Ah, tenim l'episodi de preguntes que ens van enviar, no? Tenim dues preguntes que crec que donen per suficient contingut. Una de l'Eduard i una del Noel. Em sembla que fem això o què, tio?
A mi em sembla bé fer això. Em sap greu bastant per l'Eduard, perquè igual m'ho va preguntar fa un any. I em sap inclús potser més greu pel Noel, perquè jo crec que m'ho va preguntar abans de que comencéssim el podcast. Millor tard que mai, sí. Millor tard que mai.
Dispara, te'n recordes tu més, no?, de l'Eduard.
De fet, la de l'Eduard és pregunta molt comuna. I no només comuna, sinó que gent amb la seva situació s'hi troba sovint. I és aquesta dissonància entre tirar d'estudis convencionals, és a dir, universitat, carrera, a la clàssica, o anar per vies menys convencionals, digue-li bootcamp i altres vies alternatives, a l'hora d'enfrontar-se a... Com es diu computer science en català? Ciència de la computació?
En realitat, nosaltres ho traduïm com informàtica, professor.
Informàtica. És que... Sí, però és que jo quan penso en un informàtic penso en la persona que sí. Et ve a arreglar el Word, saps?
No ho tenim ben resolt, aquesta traducció no es fa exacta.
Clarament no. Doncs ens va preguntar per això. Escolta, val la pena fer la carrera d'informàtica? Val la pena que el meu fill, que comença a estudiar a l'any 2028, per dir alguna cosa, es plantegi fer la carrera d'informàtica tal i com estan les coses? I realment és una bona pregunta. En realitat, l'hem contestat de diferents maneres en aquí, però mai ens hi hem enfrontat d'una forma tan directa. I penso que té bastant sentit. I més ara que possiblement tot aquest hype dels bootcamps et diria que estan una mica de capa caiguda. No sé què en penses, això.
Joder, si estan de capa caiguda. Vull dir, sí, estan molt... S'han hagut de reinventar perquè... com que van sorgir i van alimentar-se molt d'una desesperació del mercat, d'un gran boom de les tecnològiques que fitxaven pràcticament amb xarxa de rastrament als bootcamps. Sempre comentava que d'Ironhack, quan nosaltres anàvem a fitxar algú, ja havien fitxat a la segona setmana del bootcamp i hi havia moltes empreses que fitxaven per quilo, no? I aleshores deien, bueno, és que en fitxem 5 perquè sabem que en sortirà un de bo i ja ens compensa i la resta, doncs, bueno, saps? Estan allà fent bulto i potser no passen el període de prova, o si el passen, doncs, bueno, estan allà però tampoc molesten i ja està, o sigui, ja assumien que n'havien de fitxar 5 o 7 o 10 perquè els funcionés un, no? Aquestes ja tenien les matemàtiques fetes. Per tant, me'n recordo que una de les mètriques per les quals es mesuraran els bootcamps, que era el placement score, no? O sigui, un percentatge de... o una... com es diu això? Una mètrica de, a veure, on has pogut col·locar, no? O sigui, de col·locació de les persones que passen pel bootcamp i dir, mira, un 99% de les persones que passen per aquí acaben trobant feina. Val. O acaben trobant feina durant les properes X setmanes després d'acabar el curs. Això ja ha passat, no? O sigui, les empreses des de l'agost, juliol, agost del 2022, que van començar a caure les tecnològiques i tothom va entrar ja en hiring freeze i van deixar de fitxar projectes cancel·lats, a rondes de finançament també, doncs, s'han disminuït en nombre i en qualitat, doncs ara ja no estan tan de moda, ja no tothom necessita els programadors. Van fer un pivotatge alguns a fer més gestió de producte, UI, UX, Big Data, etcètera, etcètera, però ja no n'hi ha tants com bolets, no? Diguem, la gent que es dedica a fer aquest tipus de coses, doncs han transicionat cap a altres tipus de negoci i està bé, vull dir, al final el mercat dictamina una miqueta on hi ha el valor. Avui en dia no és necessària tanta força de treball en aquest àmbit. Per tant, bueno, normal que no hi hagi tants bootcamps.
A veure, clarament, en els 2015, 16, 17, hi havia unes condicions de mercat on aquests bootcamps arbitraven entre una falla brutal en l'oferta, o sigui, no hi havia programadors, i una gana inacabable per la demanda, no? O sigui, tothom en volia. I, a veure, crec que cap d'aquestes dues condicions a dia d'avui és veritat. És la mítica cosa que ja no passa, val? Vull dir, en el seu moment jo crec que ans i els hi va anar molt bé. Va ser un moment molt dolç, igual que imagino que quan hi havia Bitcoin a 200 euros, però ja no és una realitat que ja no existeix, val? Vull dir, llavors t'has d'adaptar, no? I al final has d'acabar fent altres coses. Però sí que és veritat, i tornant a la pregunta de l'Eduard, que és una cosa que jo m'he plantejat moltes vegades, no? És a dir, escolta, en un món com el que hi ha avui, amb aquesta incertesa i amb com han canviat les coses, realment val la pena dir, escolta, fem una carrera d'informàtica, és a dir, una enginyeria que jo entenc que ja no hi ha aquelles enginyeries antigues, no? Entenc que amb el Pla 9 ara són 4 més 2, diria que és el del màster i el grau, Però bueno, anem a dir que aquesta és la clàssica. Si val la pena fer la clàssica o realment hi ha altres alternatives per posar-te de 0 a 1 en el mercat laboral. Llavors, jo si em tingués que donar un consell, és que clar, és molt fàcil donar consells a fills que no tens, eh? També és a mi em sembla una idea divertida, també la de, bueno, escolta, sí, tu quin consell dones al teu fill? Ja, mira, justament tu que no tens fills, no? És fantàstic que donis aquest consell. Però sí que és veritat que possiblement... Jo no li diria que anés a la universitat, eh? Jo crec que sí, Àlex. Jo crec que li diria que anés a la uni per diversos motius. Primer, perquè la universitat no només té una funció educativa i que t'ensenyi coses que possiblement després no farà servir per res, que aquesta és la realitat, sinó que també penso que fa altres funcions socials que són molt importants, no? I quan dic funcions socials em refereixo a socialització, et posa dins d'una xarxa de persones amb les quals possiblement mantindràs el contacte durant molt de temps. També possiblement et dona unes rutines i una ètica de treball que pot ser que aprofitis en el teu futur. També et posa en la posició d'una esfera social on... Anem a dir que tothom s'arrepenteix de les festes que va fer a la uni, però després, si li dones una pensada una mica més profunda, sempre penses com que... A veure, no només que ho recordes com el millor període de la teva vida, sinó que després és que aquell era exactament el moment per fer-ho, perquè si no veus gent amb 40 anys una mica desubicada fent coses que no hauria de fer i que les hagués tingut que fer amb 18. Llavors, potser donar aquesta vàlvula d'escape realment em sembla interessant. Jo em mortifico moltes vegades per haver perdut molt el temps a la universitat. És a dir, jo em recrimino a mi mateix de manera reiterada. Ostres, Marc, vas perdre molt el temps, vas sortir molt de festa... Però després penses i dius, hòstia, és que igual és el moment de fer-ho, saps? Llavors, prohibir el teu futur fill d'això també és una putada, no? És a dir, dir-li, no, mira, jo ja sé el que és bo per tu. Jo, com que jo em vaig equivocar i ja vaig veure totes les copes que tu t'havies tingut que veure, jo ara el que faré serà diferent i et posaré en un bootcamp amb 18 anys, no? Llavors, clar, és molt fàcil, no?, tallar-les a les d'aquesta forma, amb aquest viatge de retrospectiva, que potser és com, és el més eficient, però potser no és el més òptim.
Jo una cosa amb la que no estic d'acord que has dit, que és que la uni et posa en una... Com ho has dit això? En una dinàmica de treball, en una cultura de l'esforç, no sé ben bé com ho has posat, que t'ajuda. Jo crec que la pots aconseguir en moltes altres, en molts altres llocs, eh? Vull dir, t'ho dic des de la perspectiva de que jo no volia fer la uni, per exemple, jo no volia anar a la uni, jo volia fer una formació professional o alguna alternativa a la universitat perquè no em veia capacitat per treure una carrera. En un moment de dubte molt gran durant la meva adolescència, no? O sigui, bàsicament ho vaig decidir a l'últim moment anar a la uni. Dit això, pots assolir la mateixa... Hòstia, és que no sé l'expressió que has dit, no? O sigui, ho interpreto com a duty, però no sé com ho has dit, no? Aquestes dinàmiques de treball positives les pots aconseguir amb una primera feina, les pots aconseguir amb un bootcamp, realment que els bootcamps eren el més similar a la mili que he sentit mai, no? Perquè eren, no sé, 10 hores al dia, 6 dies a la setmana i un ritme que et m'aixecava moltíssim. O sigui, la gent acaba molt cremada d'això, no? Però vull dir que crec que com a disciplina, que crec que és l'expressió que has fet servir, disciplina de treball, crec que un bootcamp és positiu per a algun tipus de persones. I aquest és el punt que volia fer, no? Jo, per exemple, el tema de la uni, més que de la carrera, perquè no sé si fins a quin punt la pregunta era... La carrera informàtica sí o no, o carrera sí o no, val? Intentaré respondre les dues coses. Carrera informàtica versus altres carreres? Sí, 75% sí, 25% no. 75% sí perquè estàs més a prop de les coses que realment estan movent el món avui en dia, però clar, des de la meva perspectiva, què és? Doncs temes de Big Data, intel·ligència artificial, comunicacions, aplicacions, SaaS, etcètera, etcètera, realitat virtual, estaràs més a prop des de la informàtica que des d'altres carreres. Però és veritat que si jo estigués, per si aquest podcast fos més, nosaltres haguéssim estudiat medicina i estiguéssim fent un podcast de medicina, no ho sé, saps? Vull dir, d'extensió de la vida, dirà, no, clarament el que has d'estudiar avui en dia és química o biologia humana, perquè, clar, vull dir, els grans avenços de la humanitat ara estan en la curar el càncer, revertir l'envelliment, regeneració de teixits, com... la regressió de malalties neurodegeneratives, etcètera, etcètera, i és l'hòstia. Aleshores, clar, jo visc que has viatjat, però dic, hòstia, si vols estar més a prop de les coses que estan canviant el món avui en dia, una de les carreres més interessants és la d'informàtica. Allà ja t'ensenyen coses que estaran caducades. O sigui, al moment en què acabes la carrera, si jo la vaig acabar el 2009, ja estava, la majoria de coses que vaig estudiar ja no em servien, perquè m'havien ensenyat coses força obsoletes, però és veritat que em van deixar molt a prop, em van donar les eines per poder continuar jo sol, val? I poder entendre doncs, una primera feina o poder continuar els meus estudis, etc etc. Per tant, la primera part de la pregunta, que és informàtica sí o no, en el meu cas jo diria que sí, que dins del que hi ha, jo crec que sí. Ara bé, no hem tingut en cap altre punt de la història un altre moment amb tantes alternatives vàlides a la formació reglada, val? Com és avui en dia, i cada dia serà més. Per què? Perquè tu avui en dia pots anar a Courseras, Udemis i totes aquestes plataformes i treure't l'equivalent d'una carrera de l'MIT gratis, val? O sigui, és una passada la quantitat d'informació que hi ha i, per tant, aquí sí que poso més en dubte la utilitat d'una carrera com a tal o anar a la universitat de manera tradicional, val? Per què? Perquè veig que en la universitat avui encara en dia, hòstia, no puc ni articular frases, encara avui en dia segueixen cometent errors que van en contra del desenvolupament personal de la gent. M'explico, jo quan vaig fer la carrera, això ja fa 20 anys, val? O sigui, estic donant una miqueta d'edat a veure on m'emplaço jo aquí, no? Però la Pompeu no et permetia treballar i estudiar a la vegada, posaven molts pals. I jo treballava perquè jo volia fer diners a la part que estudiava, val? Però clar, et posaven classes matí i tarda i la majoria eren presencials, llevat que tinguessis alguna cosa, una superexcusa. Per tant, jo això crec que és molt greu. Deia, no, perquè clar, és un tema de foco i millor que et centris molt més en estudiar, després ja vindrà. Dic, bueno, sí, jo he de pagar-me coses. Hi haurà gent que s'ha de pagar un lloguer, saps? Que potser no viu a casa seva i els seus pares no li poden pagar els estudis. Per tant, és la universitat encara peca de classista, en aquest sentit. Val? Però, d'altra banda, ho veig amb gent propera a mi que està estudiant a la UOC i la UOC també els hi posen una càrrega de coses molt estúpida, tipus de polítiques inexplicables avui en dia, i la veritat, dic, la universitat s'està obsoletant, s'està quedant desfasada a passos exagerats. Aleshores, això per un cantó, val? Perquè té una obsolescència i allà que és palesa, jo el tema de la carrera no ho acabo de veure clar. Però hi ha un altre, per mi, el punt més interessant és el que no tothom aprèn de la mateixa manera, val? I així com fa 200 anys, doncs sí, havies de passar per la uni perquè és que era la manera de, més o menys, era l'únic lloc on podies aconseguir coneixement pel teu cantó, o no sé si podies realment anar a la biblioteca i formar-te tot, ningú et donaria un reconeixement, i no aconseguies feines sense titulacions i tal i qual, avui en dia moltes feines no requereixen titulació. A disclaimer, val? Sempre des de la bombolla de tech, fora de tech fa molt fred. Aleshores, encara es demanen títols, encara es demanen que no només t'hagis tret la carrera, sinó que t'hagis tret 4 màsters i 7 postgraus, val? A l'edat de 25 anys. I després et diuen que ja ets massa gran perquè tens 40 anys i vas a buscar la teva primera feina, però clar, no hi ha manera lògica de poder assolir totes aquestes fites amb una edat raonable, no? Per tant, avui en dia una de les coses que trobo que s'ha fet bé des del món de les startups, una cosa positiva que ha portat la irrupció d'aquest tipus d'empreses alternatives, és que van trencar amb les barreres aquestes de la titulitis, no? I dir, mira, han buscat sempre més amb gent que actitud versus aptitud, no haver de dependre del títol, i això ho trobo molt interessant perquè, clar, ha donat cabuda a un tipus de gent que si no s'haurien hagut de passar la vida estudiant per matar-se per unes oposicions. Val? Aleshores, això ho trobo molt interessant. I l'altre angle pel qual vull recomanar també els tipus d'estudis alternatius és pel que deia, no? O sigui, hi ha gent que aprèn de maneres diferents. Hi ha gent que aprèn llegint i estudiant i es posa 12 hores davant d'una matèria i es pot preparar un examen i ho pot fer molt bé. Hi ha gent com jo que aprenem explicant, per tant, puc llegir-me llibres i el cervell no absorbeix, o absorbeix, però no absorbeix de manera molt profunda, i ho acabo entenent quan ho explico a una altra persona, perquè aleshores quan el cervell ha de fer l'esforç de posar un ordre i condensar-ho, materialitzar-ho, i aleshores canalitzar-ho com a un altre lloc i dir, vale, si ja ho has pogut treure aquí, ho podràs treure en un examen. Hi ha gent que aprèn de manera pràctica i altres tipus d'aprenentatges. No? Aleshores, la universitat és un tipus d'aprenentatge molt instructiu, és molt passiu, és molt de professor que llegeix un PowerPoint, et fa una xapa durant una hora i si has sobreviscut això, doncs molt bé, i tal dia farà un any. Ves a l'examen, vomita tot el que has après Hi ha unes parts pràctiques, hi ha treballs en grup, hi ha coses molt positives, com que tu has comentat, no? Disciplines de treball, regularitat, puntualitat, treball en grup, però n'hi ha algunes de molt negatives, que és tenir en compte que hi ha gent que només pot funcionar en entorns d'educació individualitzada. En grup no funcionen bé. Persones amb tipus d'aprenentatge molt més meritocràtic, temes d'atenció, dèficits d'atenció, per exemple, que, per exemple, no ho passem bé en aquest tipus d'entorns. I jo sempre a una classe, doncs, he estat una persona que en els anys 90 es deia dispersa, un criu dispers. Val? I després, clar, t'adones compte que la meva fortalesa és dir, no, jo m'ho miro pel meu cantó, en 5 minuts, sintetitzo molt millor que absorbint passivament una classe d'una hora on el meu cervell desconnecta i se'n va al devanant i torna. Val? Aleshores, la gent que aprèn d'una manera més pràctica, doncs un FP o un bootcamp, hi ha gent que li motiva molt les dinàmiques de grup, doncs un bootcamp està molt bé. Hi ha gent que aprèn de manera més individualitzada, doncs, hòstia, codi lliure, comença a fer... O sigui, persones que no estan còmodes en entorns socials, una empresa de treball en remot, projectes de codi obert, és una bona manera de començar a col·laborar o aprendre i tenir també una disciplina de treball. No ho sé, jo estic veient més que mai moltes alternatives a la universitat. També et diré inclús voluntariat, eh? Vull dir que hi ha molts tipus de voluntariats que al final, dins de la mateixa escala de l'organització o del mateix projecte, pots encarregar-te de moltes coses, vull dir, sense anar-me molt per les branques, però jo quan estava a la uni, que vam crear la... Després de la uni, vam crear l'associació d'ASN, allà, hòstia, per bé que festes totes les que vulguis, eh? I això no me'n cansaré mai de repetir-ho i segurament treballar de ressaca o directament borratxo ha estat de les experiències més transformadores que he tingut mai. Però hòstia, l'aprendre que hi ha alternatives al mercat laboral establert i dir, hòstia, jo mateix em puc posar els límits creant una associació on has d'aprendre contractes, dirigir persones, motivar personal, reclutar, posar una pàgina web, un domini, registrar marques, hòstia, parlar de partnerships. Jo, a través del voluntariat, vaig aprendre moltíssim, saps? Vull dir, no et diré la gent que fa Boy Scouts, però segur que d'alguna manera allà també donen un tipus de... coses com els que tenim aquí, els caos i aquest tipus d'associacions, no? Que també donen una certa disciplina i tipus d'aprenentatges que són molt complementaris o inclús substitutius de la universitat.
Ja, al final igual és que és intentar agafar les coses bones de cada versió educativa i fabricar-te una mica el teu camí. Mira, jo penso que la universitat segurament tindrà coses bones, però ha patit molt de... Jo crec que de falta d'incentius. O sigui, és que la universitat no està incentivada per res, perquè faci el que faci sempre socialment acaba rebent 20.000 xavals a Catalunya cada any, saps? És a dir, em sap que són 20.000, crec, que més o menys, que fan la CL i acaben cap a la uni. Clar, llavors, com que no t'estan medint per res, com que no tens una mètrica d'èxit molt clara, perquè tens aquest portfoli de coses per la qual la gent acudeix a tu, no? Uns acudeixen per, doncs, el que tu dius, no? Titulitis. Els altres per validació social. Els altres per fer amics. Els altres per aprendre. Però com que tampoc hi ha com un incentiu molt clar per a la universitat per millorar, per dir, escolta, no, és que la universitat se la medeix per la quantitat de gent que emplea al cap de 6 mesos després de graduació. Doncs, bueno, doncs llavors segurament tindrien una mètrica per progressar, no? Però al final està molt lluny d'això. I, a veure, històricament, doncs, ens hem queixat una mica dels bootcamps, però si alguna cosa jo penso que teníem bona és que aquesta mètrica la teníem molt clara. També és veritat que és una mètrica que interessava molt en el seu moment perquè funcionava molt bé i en el moment que van deixar d'emplear bé, igual s'ha mirat una altra mètrica o s'ha mirat més cap a una altra banda, no? També és veritat. Però, en general, em semblava una cosa molt sana el fet de dir, no, mira, doncs a mi se'm medirà per la meva capacitat d'emplear la gent que jo formo. Doncs, escolta, em sembla fantàstic, no? Vull dir, aquí ja deixes molt clar que no és un tema d'incentius socials, ja no és un tema de titulitis, sinó que és un tema de, doncs, escolta, fes un bootcamp i trobaràs una feina. Llavors, a veure, jo sempre he sigut un gran proponent. De nou, ser proponent per les coses dels altres és l'hòstia, ¿vale? És aquest concepte de servei social obligatori als 18 anys. És a dir, de la mateixa manera que abans hi havia l'Emili, i ara tampoc cal anar a ensamblar armes semiautomàtiques després d'esmorzar, no és necessari, sí que estaria bé donar una capa de coneixement de la societat. A mi m'hauria anat molt bé, personalment, de dir, escolta, mira, noi, el món funciona així, quan tens 18 anys, agafes i et diuen, mira, xato, doncs a partir d'ara passaràs 2 mesos amb els serveis d'agents forestals, et passaràs 2 mesos a Càritas fent el que sigui, no? Aquí un mes més ajudant aquesta senyora amb serveis socials. Merdes d'aquestes que al final t'ensenyen una mica com funciona el món i veus que no tot és de color rosa i que la vida et somriu perquè tens 18 anys i et creus que ets el rei del món. Em sembla un exercici molt sa. Canalitzar-lo és una mica complicat, perquè al final, de nou, estàs fent coses amb recursos als altres i per la resta de la població, de les pitjors coses que pots fer. Però seleccionar una mica el millor de cada espai, a mi em sembla que està bé. O sigui, el que et deia de la disciplina de la uni, estic d'acord que no és exclusiva, ho pots trobar disciplina de moltes maneres i, sobretot, crec que és important trobar disciplina en allà on a tu se't dona millor, és el que tu has dit, no? Vull dir, no tothom aprèn igual. I, per tant, trobar disciplina anant cada dia a les 8 a la feina també és una bona manera. Segurament millor que anar a les 8 a classe i quedar-te al bar. Possiblement també, perquè allà no tens opcionalitat, no? Allà hi vas o no hi vas. Però a dia d'avui és el que tu dius, és que veient com està el món, una recepta a mida igual és més interessant. Després estan les converses interfamiliars que això genera, no? Imagino que si et ve el teu fill i et diu, mira, escolta, saps què? És que jo no vull anar a la universitat. Clar, al final la universitat té molts galons, però té molts galons perquè ha estat allà tota la vida i té com aquesta inèrcia en si mateixa que és molt difícil de tombar. I que tu explicar-li a una persona de 50 anys, que possiblement serà el teu pare, o de 40 anys, és igual, i dir-li que no, que jo no aniré a la universitat, que jo el que faré serà buscar-me la meva vida perquè he escoltat una cosa que es diu en bootcamps, que és l'hòstia, i amb això podré aprendre uns skills millors que a la universitat i em trobaran feina al cap de 6 mesos, jo ja estic veient la cara d'escepticisme a la família. O sigui, no voldria estar en aquell sopar. I clar, és molt fàcil ser des de fora a l'àrbitre on tu vas i li expliques no, és que és veritat, és que tenen raó. Però és complicat. Ara està bé la universitat en el sentit que és una amalgama de coses que és com un pastor alemany, no? Que al final, tio, no és el millor en res, però està ben una mica ben tot. Com un Volkswagen Golf, igual. És potser la millor entre les alternatives dolentes. Però jo estic amb tu, eh? Si tingués que donar consell, igual aniria molt per l'educació personalitzada i sobretot per entendre molt... Aquí hi ha un negoci, eh? Per entendre molt com cadascú aprèn. I vull dir, el negoci està en intentar entendre quina és la teva dinàmica d'aprenentatge com a xaval que té 18 anys i es va graduar i proposar camins estudiantils personalitzats per cada un. Això és interessant. I a veure... El que passa és que és difícil de productivitzar perquè cada persona és un món, però aquest servei de tutoratge igual a mi m'hagués anat bé amb 18 anys, eh?
Jo crec que també un altre dels principals problemes que hi ha és que has de decidir molt aviat que has d'anar a la uni, no? Aleshores, no saps encara ni a què et dedicaràs pràcticament, o sigui, molta gent, si t'hi fixes, s'apunta a una carrera, després canvien perquè s'adonen que no és allò el que volien fer. És bastant habitual canviar de carrera després del primer any. No va ser el meu cas, jo no vaig tenir dubtes, però és veritat que jo quasi no m'hi fico a la uni, val? Si vaig tenir una miqueta aquesta il·luminació. Però és veritat que, imagina't que m'hagués donat el benazo i dir, hòstia, doncs no, mira, no volia fer informàtica i a finals de primer em vaig i em foto a estudiar, doncs, què sé, saps, alguna altra carrera que m'interessés més. No ho sé. Has de decidir massa aviat, et lligues per massa temps i és... Encara porta aquest estigma social de que, hòstia, si has deixat la carrera és una creu que has de carregar tota la vida, no? No saps exactament quins beneficis te porta. És a dir, si hi ha el benefici que tothom et diu que és no tindràs un títol amb el qual accediràs a llocs de treball més qualificats. Cert, val? Anem a assumir, deixem de pensar des de la bombolla tecnològica i per la majoria de gent és interessant això i és suficientment, bo, fabulós, això és un. Però clar, per la gent que tenim clar que sí que volem treballar en tecnologia, aleshores això no ens aplica gaire. Què ens dona accés a haver tret un títol? Doncs accedir a estudiar a nivells més elevats, no? No sé fins a quin punt, però és que seria un doctorat sense una carrera, val? Em sembla que és molt complicat, potser no ho pots fer, val? No pots donar, sense ser doctor, no pots donar conferències a certs llocs, a certs cercles, ni publicar papers, històries d'aquestes, no? O certs tipus de papers, no? Quin tipus de publicacions pots... O demanar subvencions per recerca i tal... Et dona una sèrie d'avantatges, però jo crec que amb 16 anys o així, quan has de decidir si vas a la uni o no i quina carrera faràs, no estàs pensant en el que faràs després d'un suposat màster i un doctorat. O sigui, et queda literalment 15 anys més enllà. O sigui, pràcticament el que tu has viscut aleshores, torna-ho a viure i aleshores pensa què faràs aleshores i com estarà el món, no? clar, com pots pensar si realment voldràs tenir aquest tipus d'avantatges i el preu que comporta? Jo crec que és molt complicat. És un dels problemes que té la carrera. Sí que potser m'ho plantejaria jo ara si hagués de tornar al 2004, no? Que és l'any que vaig començar la uni. Potser sí que el que hauria fet és dir, vale, tinc la uni allà. No ho sé, bueno, no ens enganyem. Jo perquè tampoc sabia el tema de l'Erasmus, ho vaig descobrir. Per mi sempre ho dic que és l'avantatge principal o l'única cosa per la qual tornaria a fer la uni és l'Erasmus. Però és veritat que igual, i donant una miqueta més el benefici del dubte, potser sí que tornaria a fer la carrera, però m'ho plantejaria de manera tal que la carrera no la faria en 4 anys, no la faria en 5 i potser la faig en 8 o 10, sinó que jo aniré fent, si em surt una oportunitat de fer un projecte, una feina i tal, el faig, vale? Jo vaig anar fent coses de... Vaig anar treballant, vaig fer feines de tot, o sigui, vaig treballar de cambrer, vaig netejar hotels, vaig treballar en construcció, vaig treballar soldant merdes, vaig treballar netejant bases de dades, vaig anar treballant negocis familiars, i vaig fer una mica de tot. També vaig començar ja a fer projectes de freelance com a desenvolupador de pàgines web, administrador de base de dades, etcètera, etcètera, no? Aleshores, clar, però és veritat que aquests projectes moltes vegades no els agafava perquè no m'anava bé per la carrera. I potser va ser un error. Potser sí que hauria d'haver agafat aquests projectes en detriment de no acabar la carrera en els anys que l'havia fet. I si m'hagués sortit l'oportunitat de fer unes pràctiques superxules o un projecte d'allò de dir, hòstia, doncs mira, 6 mesos treballant en aquesta empresa i tal, agafar-ho, pausar la carrera, agafar-ho, fer-ho, després tornar a la carrera i disfrutar-ho, perquè el que és el camí no el vaig disfrutar gaire, saps? Vull dir, a mi quan comença una cosa em venen com les ganes de... Ja vull acabar-la, val? No disfruto gaire el camí de les coses i menys si sé que dius, hòstia, són 4 anys, vale? I com no ho facis bé, seran 5. Dic, hòstia, no puc perdre tant de temps. Aleshores el meu cervell em diu, ho has de fer en 4 anys, val? Facis com tu facis, ho has de fer en 4 anys i et poses una pressió i... has d'eliminar moltes coses de la teva vida perquè doncs, passar tots els exàmens a la primera o a la segona, però que és suficient com perquè puguis recuperar i que no hagis de repetir un curs, i ja està, no? Aleshores, clar, vaig haver de negligir moltes altres facetes de la meva vida, com per exemple aquestes, no? Les de poder fer el meu tipus de projectes i tal, i jo crec que no em va portar... O sigui, després, mirant en retrospectiva, haver tret la carrera en 4 anys versus 5 o 6 o 7 no m'ha portat absolutament cap tipus de valor. Podia acabat perfectament un any després, o 2 anys després, o 3 anys després, i no hauria passat absolutament res, perquè com que els llocs on vaig entrar a treballar m'haurien fitxat igual, sí que hauria cobrat menys, però hauria entrat igual. Però bueno, ja un cop a dins doncs ja progresses, acabes la carrera, o canvies de feina a un altre lloc, o hagués entrat més en startups, menys en un corporatiu, vés a saber, saps? O m'hauria posat pel meu propi compte. Per tant, aquí sí que no li veig el valor. Si jo avui en dia sí que m'ho plantejaria com una cosa de vaig a disfrutar-ho. Vaig a fer molts anys que em complementi el que estic fent, però mentre jo estic muntant alguna cosa, estic fent pràctiques aquí, pràctiques allà, estic ajudant a crear una empresa o estic aprenent d'aquesta altra persona o m'estic formant pel meu compte.
El concepte aquest de perdre un any, o sigui, és de les mentides més grans que s'ha fet creure a la massa estudiantil, eh? Jo...
Mentida absoluta. Mentida.
És increïble. Jo estava obsessionat, aterrorit pel fet de perdre un any i després mires enrere i és d'aquelles coses que dius, hòstia, quina estupidesa, o sigui, què més et donava acabar-ho amb un, amb dos, amb tres o amb 8? I l'altra cosa és que jo no sé si tu, però o sigui, tu creus que hi ha algú que disfruti del camí o no? Això existeix o no? Perquè jo també sóc d'aquells que li vol posar el xec i a mi el camí a vegades voldria que m'importés, però és que m'importa una merda, Àlex.
Altres tipus de persones sí, però el tipus de persona que som igual tu i jo no, saps? Però ja està.
És que no m'imagino un dimarts de febrer sentat a l'aula de càlcul pensant com estic disfrutant aquesta equació diferencial. Aquest camí és increïble, saps? No el veig, o sigui, em costa molt posar-me en aquest estat mental. No sé per quin motiu. Llavors, jo estic com tu. La carrera se'm va fer molt miserable perquè se'm va eternitzar, se'm va fer molt llarga. Perquè no tenia clar per què l'anava a acabar, a part de perquè la meva família pogués dir als veïns que el seu fill era enginyer, simplement. O sigui, no tenia un incentiu molt clar per mi per acabar-la i tampoc sabria molt bé què passava a l'altra banda. Llavors això era com que sempre em feia dubtar una mica.
Que mirat en retrospectiva, la carrera i el carnet de conduir tenen una cosa molt en comú, que és, al final, l'únic que es valora és que tinguis el títol, però no en quant de temps te l'has tret. És a dir, jo crec que la gent... O sigui, tu no saps discernir si una persona s'ha tret el carnet al primer examen o al setè, val? Pot haver una correlació, però jo crec que quan porta 10 anys conduint, les persones condueixen exactament igual, tinguin el carnet a la primera o a la desena. El que compta és el títol. Sí que és veritat que, gràcies a treure-se la desena, trigues més a començar a conduir legalment, per tant, tens menys hores de vol. Val? Aleshores, la carrera exactament igual. Si te la treus en 10 anys, tècnicament abans no començaves a treballar, aleshores començaves a treballar amb 30 anys versus amb 20 i pocs, i per tant tenies menys hores de vol i actuava això en detriment teu. Però avui en dia això ja no és veritat, perquè no hi ha ningú que pugui sustentar 10 anys de fer la carrera i no tenir una feina. Per tant, que acaba la gent començar a treballar i començar a treballar durant la carrera i quan la tenen, doncs ja està. I al cap de 10 anys de treure's la carrera, ningú va mirar, hòstia, te la vas treure en 10 anys. Val? Per tant, poso molt en dubte també la gran mentida aquesta. Jo crec que sí, aquí hi ha un incentiu de la uni, és a dir, la uni sí que vol que tu entris i surtis ràpid. Volen saber si vals o no vals, perquè necessiten docents i penya de recerca, per tant, volen que arribis ràpid a acabar-te la carrera i intentar-te atrapar perquè et converteixis en personal docent o que facis el doctorat allà. I, per tant, et diuen, per fer el doctorat allà, doncs hauràs de donar classes o treure't fora, perquè segurament deuen tenir algunes mètriques internes de que a la gent que estudia aquí doncs acaba la carrera amb tant de temps o amb aquesta nota, saps? Sí que segurament hi ha una mitjana i hi ha uns rànquings d'universitats mundials que segurament van, no sé per quines mètriques es condueixen, eh? Però seria bastant lògic que miressin la mitjana dels estudiants, de les notes versus els anys que triguen en treure-s'ho, no ho sé, saps? Alguns tipus d'indicadors qualitatius i quantitatius que puguin fer aquest rànquing d'universitats.
Jo em vaig treure el carnet a conduir, però em vaig saltar un semàfor en vermell a l'examen i em van aprovar. És veritat, eh?
És molt bo.
T'ho juro.
Un final molt èpic.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.